Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A finals del segle V abans de Crist, coincidint amb la crisi de la democràcia i el declivi del poder d'Atenes, la política d'aquesta polis grega va estar marcada per les accions d'un personatge tan valerós com insolent i provocador. L'estadista i general atenenc Alcibíades va encarnar els perills d'avantposar l'ambició personal per sobre de l'interès comú, que el van fer oscil·lar entre la glòria i el desastre, arrossegat per l'ambició. Va trair la pàtria i va ser proscrit dues vegades. Aquestes intrigues van afectar el destí d'Atenes en episodis claus de la història, en especial a la Guerra del Peloponès, en la qual va arribar a lluitar en els dos bàndols. Alcibíades va néixer al voltant del 450 abans de Crist, en una família aristocràtica d'Atenes. En la joventut va ser afillat de Pèricles, el pare de la democràcia, i deixeble de Sòcrates, amb qui va tenir una relació molt intensa. Jove, vanitós i seductor, va entrar en política quan tenia uns 30 anys, cap al 420, en ser elegit com un dels estrategs dels generals de la ciutat d'Atenes, un dels pocs càrrecs als quals no s'accedia per sorteig. Sempre disposat a donar mostres del seu poder i a presumir de fortuna, no va trigar a acumular diversos escàndols financers i a ser acusat de sacríleg. Un dels projectes més importants, la campanya de Sicília, es va veure afectada per les calúmnies amb què el van perseguir els enemics. Va haver de fugir i no va tenir cap problema de posar-se al servei d'Esparta, el gran enemic d'Atenes, a la guerra del Peloponès. Sempre disposat a sobreviure fos com fos, quan els espartans van començar a malfiar-se d'ell, va buscar simplement la protecció dels sàtrapes perses. En bona mesura, els grans problemes que va patir, producte de no atendre les reflexions morals dels mestres que havia tingut, van acabar resultant desastrosos per la seva polis. A Atenes el van condemnar a mort, però anys després hi va tornar i va ser rebut com un heroi. Una nova trifulga política el va portar de nou a l'exili, a una vila de l'Alta Frígia, on seria assassinat el 404 abans de Crist. Sobre aquesta figura tan discutida en van escriure contemporanis com Tucídides, Xenofont i fins i tot Plató, i altres autors posteriors com Diodor de Sicília i Plutarc. No és estrany que un coetani afirmés que a Grècia no hi podria haver hagut dos Alcibíades. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Bé. Escolta'm, avui parlem d'un tema ben estrany, perquè Alcibíades és un personatge que jo no sé si hi ha molts exemples a la història d'un personatge que, davant d'un moment tan enfrontat, lluita amb els dos bàndols, però després torna al seu bàndol, encara se'n va amb uns tercers, en fi... És un personatge ben estrafolari.
Hi ha gent que diu que l'exemple del que és infidel a tothom és Alcibíades.
Yeah.
És a dir, ell només és fidel a si mateix i als seus interessos. Això, per desgràcia, a la història...
Això en canvi sí que ha sortit molt.
En trobem molts, no?
Sí, sí.
Però, a més, hem de situar-nos una mica... És a dir, ens costa de vegades entendre, els que no som especialistes i neòfits en referència a la història de Grècia, entendre el que cada una de les ciutats de Grècia, l'únic que tenia de comú amb la resta dels grecs eren les Olimpíades i els oracles. La resta...
I bastant l'idioma.
La llengua.
Bastant,
sí, la llengua, sí. Ni poca cosa més. Una geografia trencada, fascinant pel turisme, sí. Una geografia trencada, i després totes unes característiques amb les quals, clar, són ciutats-estat. I aquestes ciutats-estat tenen el seu propi interès. I aquest propi interès d'aquestes ciutats-estat tot això reflexa a l'Àgora. A l'Àgora on hi ha la gent que parla. Per cert, deien que Alcibiades tenia un problema de
xafallós.
Sí, que com ho has dit?
Xafallós.
Papissot o xafallós?
Papissot, sí.
I aleshores totes aquestes característiques explicarien, diguem, aquestes persones que tenen una personalitat difícil, que són capaços d'enredar moltíssima gent, però en última circumstància està reflexant les tensions que hi havia entre la societat d'Atenes, en aquest cas amb tota la lliga, diguem, de Delos, i la societat del Peloponès, la societat que lidera Esparta, clar, amb dos conceptes diferents, no? Un concepte més democràtic i, diguem... I
democràtic, entre cometes.
Democràtic per la gent lliure.
Sí,
i per els homes. Els
lliures i homes. Per Atenes, però no pels membres de la Lliga, vull dir que
exacte,
això...
i pels pobles que tenia, i ni pels esclaus. I l'altre, diguem, amb un aspecte més aristocràtic com era Esparta, però del fi al cap, en certa forma, són les tensions, per això ens enlluar-ne tant la història de Grècia, perquè moltes vegades podem veure el mirall del que és la societat ara, en èpoques més avançades, en èpoques més d'això. Ara, si la gent li preguntéssim al carrer, aquí, ara sortim al carrer, preguntem, ara l'època actual en què s'assembla? Ningú et diria Atenes, tothom et diria Esparta. Per què? Bé, pel reflexe...
Crec que ningú diria Esparta, tampoc. Bé. Ningú diria res d'això, però en fi, si això és a part.
Algú ha assabentat, et diria ara, Esparta.
Sí. Qui ens acompanya avui, ho hem de dir, és un bon amic, però, molt bon amic del programa, molt bon amic personal nostre, també s'ha de dir, però avui li hem de fer una presentació diferent. Borja Antela és doctor en Història de Grècia, professor d'Història Antiga de la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic, això és el que és nou, d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. Benvingut, doctor Antela, catedràtic Antela. No li tornarem a dir mai més, això.
Mai més. Ara surten els majorets, els oients no poden veure, però hi ha tota una festivitat aquí.
Sí, exacte, silenci, perquè el de la ràdio...
El ser, diguem, d'Història Antiga, això, guanyat pedra a pedra.
Pedra, està molt ben trobat.
És bastant dolent aquest acudit, perdona.
És finet, jo és que tinc adolescents a casa i...
No ho podem esborrar, però ja està gravat i no es pot fer res. En fi, Borja Antela, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia, contents de tenir-te aquí, felicitats per aquest nou nivell, diguéssim, de docència que has arribat.
Segueixo sent el mateix i pel carrer en trobareu.
Tirant les pedres igual que abans.
O demanant una ajuda per un pobre sec, vull dir
que estem igual.
I me n'alegro molt de ser aquí amb vosaltres.
Molt bé, nosaltres també. Anem a parlar d'Alcibíades, si et sembla, que és un personatge... És un personatge, per la presentació que li hem fet, que realment estava molt ben relacionat, perquè si era fillol de Pèricles, que era el gran... sobretot de la primera part de la Guerra Peloponès, el pobre Pèricles, mort per la pesta quan està en plena marxa, però és un personatge clau. A més, deixeble... potser una mica més enllà de Sòcrates, etcètera, etcètera. Per tant, era un home que ja naixia destinat a grans coses dins d'aquella Atenes.
No sé si amb un pa sota el braç o amb la panaderia, vull dir, amb la corporació...
El forn sencer.
Sí, exacte, no? A mi em sembla fascinant aquest personatge que sempre m'ha costat molt, perquè us haig de confessar que és un tio que em cau gordíssim, no?
Bueno, això és un altre tema.
Però que pensava, ostres, no fa gaire, vaig venir a parlar de Sula, que era un dictador...
Sí.
Bueno, és dolent, però fa gràcia. En canvi, Alcibíades, com que és tan baliga-balaga, no canvia tant, i és tan ególatra en si mateix... No ho sé, en mou coses, però ara que sentia el Josep Maria Soler Sabater, efectivament, Alcibíades ens mostra quelcom que no podíem haver vist, que són totes aquestes tensions de manera evident. Potser si no haguessin tingut aquest personatge, hauríem pensat que, bueno, bé, els espartans per una banda, els atenens per una altra, i tots els seus aliats, no?, amb tota aquesta riquesa, però efectivament, per començar, Alcibíades, el nom Alcibíades és un nom de tradició espartana, la seva família havia tingut unes grans relacions amb Esparta, per tant, ja tenim un atenenc que neix durant el procés de fricció entre Atenes i Esparta, que ja té vincles amb l'enemic, vincles tradicionals.
Sí.
No? Per altra banda, per part de la seva mare, doncs, prové de la família dels Almeònides, que eren la família de Pèricles, però també la família de Clístenes, el fundador de la democràcia. Eren aquests aristòcrates que havien estat expulsats per defensar la llibertat i també per un sacrilegi. Ja veurem què passa amb aquest tema. Però per una altra banda... també hi havia estat, per part de pare, provenia d'una família que havia lluitat contra els tirans, però que abans d'això hi havia estat aliada també amb la tirania. Per tant, en ell s'ajunten tots els ingredients del context a favor i en contra, atenent probablement per la seva família, amb bones relacions també amb el món persa, un personatge, jo diria, un erudit, un tio molt llest. A mi em recorda a vegades, salvant molt les distàncies, a Odisseu, perquè és un home que es fa a la mar en tot moment, que té... A casa meva diuen que té un bon xiu-xiu, que xerra bé, no?
Que té pelica.
Té pelica. I et convenç. És d'aquells que, com et vulgui vendre alguna cosa, t'emportes i tres més, no? I em sorprèn com es troben personatges d'una alçada històrica important i també el Santabana. Per tant, bueno, trobo que és un personatge, ja dic, molt difícil, que desperta passions a una banda i l'altra. Pensava en Lluís Figo aquests dies, no?
Sí.
No
sé si... Gran jugador de futbol i al mateix temps odiat, sobretot per la colerada i molt estimat pels merengues i això que ha participat amb les dues, amb els dos equips. Doncs això una mica és el cas. Sí, però jo pensava també amb el general Villarroel català del 2014, el que passa que és una mica diferent, perquè ell, un cop deixa els borbònics i es passa als ostracistes, diguéssim, ell es manté fidel fins a l'últim moment, literalment.
Oh, i la venjança contra ell és terrible.
Sí, sí. Cosa que amb el Alcibíades veig que va anar la cosa diferent.
Salva bastant els mobles, aquest. Ha nascut també amb la flor al cul, amb perdó de l'expressió. Vull dir que té tots els elements. I això fa, segurament, que la gent... No ho hem dit, però Alcibíades sembla ser que era un tio molt guapo, molt ben parit, i també aquests dies que intentava imaginar-me'l, pensava, no sé, si en el Viggo Mortensen o en el Paul Newman, no? Que la gent, tothom...
Una bellesa personal molt gran, amb atractiu, diguéssim.
Sí, però que devia conquerir fins i tot el cor dels homes que no els agradaven als homes. Sí,
sí, perquè una persona atractiva ho és més enllà de la sexualitat, diguéssim.
I això devia ajudar molt en les seves relacions de tota mena i fins i tot també en el públic. Pensava en el Roosevelt, em sembla, no? que va guanyar les eleccions perquè deien que ningú no l'havia vist en la cadira de rodes, no? Que si hagués tele no hauria guanyat, i en canvi Alcibíades, com que era un tio guapo, i la bellesa s'associa a la divinitat i al bé, segurament tot això li hauria moltíssimes...
Facilitat les coses. Quina va ser la carrera? Perquè, clar, sabem dels romans que hi havia el cursus honorum, que era una manera bastant regular, no regulada, però regular, d'arribar als alts càrrecs, als altres magistratures.
La carrera política, diguem.
Sí. No sé si a l'Atenes d'aquell moment això també era una cosa bastant regulada, almenys socialment.
Clar, la democràcia tenen que és molt interessant, és complexa. Jo no sé si aquells que formen part d'una democràcia a dia d'avui ens hi podem fer la idea, perquè s'assemblen molt més a una assemblea...
Amb una participació assembleària que tothom pot participar, i el que té capacitat d'explicar les coses és el que s'endú la majoria de la gent. La majoria de la gent.
Clar, llavors, qui té l'habilitat per parlar en el món antic, en el món atenenc, qui té els diners per pagar els estudis o les formacions, i és d'aquí d'on sorgeix també una part de l'èxit, diguéssim, de la filosofia grega, no? Perquè apareixen gent que s'hi dedica a pensar i a xerrar bé, però que cobra també un sou en tant que forma una altra gent, perquè si no haurien, si no hagués aquest negoci, probablement no haurien sentit de parlar ni de Parmènides ni d'aquests altres. Llavors, en el cas del món atenenc, la major part de les magistratures són per sorteig i no per votació, un sorteig al qual em sembla que se salva molt poca gent. I si en Seu de Genofont ens parla a més, intentant criticar la democràcia, però en el fons ensalçant aquest fet que la gent es prenia amb molta seriositat, jo diria com els polítics de municipi petit, a vegades, no? A dia d'avui, que es prenen amb molta seriositat i amb molta responsabilitat les tasques que els hi otorgava el sorteig, perquè, clar, si no ho feies bé, quedaves, eres el tonto al poble.
Deia,
no?
Sí, clar.
I llavors et queia, tota la vida se'n recordarien de que tu et va tocar per sorteig.
Ser magistrat de no sé què, i és un desastre.
I la vas liar.
I amb un coneixement directe.
Sí, efectivament. Sí. I a més, amb el consens que implicava, doncs, tota aquesta resolució, tenint en compte, a més, que el al negoci que a vegades suposem en el món contemporani, a la política, en aquest context més de sorteig, no hi ha possibilitat de benefici tan clar, tan evident, com per altra banda sí que hi és en el món romà, on, per exemple, sí. Ciceró diu... Vol dir que he estat molt honrat i diu, jo he estat governador de província i només m'he endut 1 milió de sestercis. Se comptia amb les mans netes,
sí,
no?
Sí, butxaca. Sí, sí. Clar, per tant, però bueno. Alcibíades no és escollit per sorteig estrateg, sinó que és escollit per l'Assemblea.
Clar, efectivament, alguns càrrecs, de fet, només en especial els càrrecs relacionats en l'àmbit de lo militar i en l'àmbit de les finances, que cal saber sumar i restar,
sí.
Qualsevol comentari amb el món contemporani és molt fàcil, però no el faré, resulta necessari per dur a terme la direcció de les tropes i, a banda, la guerra sempre ha estat el camp de lloc de l'aristocràcia. Per tant, aquest era una tasca que molt sovint queia en mans de les antigues famílies. No és fins als finals de la democràcia i després al llarg del segle IV que comença a caure en mans de gent que podríem dir més plebeus, i això suposa moltes vegades les crítiques també en contra d'aquesta degeneració de la qualitat, no sé si política, però que és un discurs aquest molt aristocràtic també, perquè... Sí. Perquè posa l'èmfasi doncs, en aquells que han nascut per o que saben fer aquestes coses més per tradició.
Llavors, l'art de la guerra, diguem.
Efectivament.
Posant-ho amb el temps contemporani seria que qualsevol, dic una barbaritat, qualsevol pot ser d'infanteria, qualsevol pot estar darrere d'un dró, però no tothom pot estar davant d'un vaixell, perquè porta generacions i generacions de solcar les mars,
allí,
aquella mena d'aristocràcia que dona, diguem, l'armada, no? A tots els països del món, no?
Sí, i de fet, bueno, això que es veu molt bé en el món antic, però que efectivament es manté doncs, fins no fa tant, hi ha totes aquestes corporacions de famílies, de bolengo, no? De fa temps. Llavors, en el cas d'Alcibíades, aquesta pràctica, diguéssim, aquesta cerca per ser el líder militar... li prové també de l'àmbit més del grup social, de la família de la qual prové. De fet, Pèricles també hi havia estat responsable doncs, de l'exèrcit i abans de Pèricles, diguéssim que aquests són els càrrecs més alts i, per tant, que donen més prestigi i els més desitjats per personatges que no tenen tampoc res més a fer a la seva vida perquè tenen la vida solucionada que fer-se notar.
Quan és nomenat estrateg equiparar només o menys seria general. Perdó, no és exactament, però per fer-nos una idea, quin és el seu paper? A quin moment? Ja estem a la Guerra del Peloponès?
Sí, a veure, Guerra del Peloponès, fent-ho molt ràpid, tot i que aquí ens podríem estar fins demà passat, bueno, no
l'altre.
Sé si tenim
allò, sí.
Setmana Santa, no sé en quan cau, però el que hem de tenir present és que la Guerra del Peloponès comença 431 fins al 404 abans de Crist, al principi d'aquest període, hi ha en Pèricles, però la Covid d'aleshores se'l va dur molt ràpidament, amb una estratègia revolucionària, per mi, que és defugir el conflicte. Allà s'ho fareu, ja us cansareu, no? Tracta una mica l'enemic com si fossin nens. Bueno, tranquils, que això no passa res. Llavors, aquest desgast de l'enemic és un desgast també de l'opinió pública atenenca, que vol combatre, i durant el període de govern de Pèricles això genera molta fricció. Llavors, quan Pèricles desapareix, acaba la primera fase de la guerra amb una pau cap a l'any 421, que és aquesta pau de Nícies. Nícies és un personatge... curiós també, comença una sèrie de friccions que es mantenen, clar, s'ha resolt la guerra però no el conflicte, es mantenen i cap a mitjans d'aquesta mateixa dècada, 416, al voltant del 416, tot això emergeix de nou.
Una altra vegada.
I és allà on apareix aquest Alcibíades, que és un paio molt jove pel context de l'època, jo diria fins i tot ara, no? Estem parlant de la trentena, i encarna una mica no només l'aristocràcia, sinó també l'ambició del jovent, l'opinió pública del jovent, que a dia d'avui pues, també moltes vegades és quelcom molt modern, no? També tenim molt present què diu la gent jove. En l'altra banda en tenim la veu d'Anícies, o sigui, aquest Anícies que cerca en tot moment solucions més pacífiques, potser seguint també aquesta tendència de Pèricles, Alcibiades no veu cap guany, la guerra dona el seu profit, i la pau és una cosa molt avorrida, suposo, i intenta soliviantar l'assemblea per tal de reprendre una part del conflicte.
Perdó, mentrestant els espartans volen anar a la guerra. O sigui, són els atenencs els que tenen aquests dubtes de portar la guerra d'una manera més bel·licosa, d'una manera més calmada. Però els espartans ho tenen clar, o no...
Jo diria...
I han fet la lliga, no?
Sí.
I han fet la lliga del Peloponès.
Tots dos, la guerra del Peloponès és una guerra de bàndols.
Sí, no és una guerra Atenes contra Esparta, com es diu habitualment, sí, encara que siguin els més...
A mi sempre em porta amb errada completa, segur, a la Primera Guerra Mundial, perquè ningú, ni Atenes ni Esparta, volen la guerra. En tot moment estan intentant dir, bueno, ei, deixem-ho aquí.
Sí, ja
és a dir, vale, ens hem enfrontat aquí, vale, però intentem resoldre-ho, i són els aliats que apreten en tot moment, perquè els aliats tenen conflicte. Els aliats d'Esparta per una banda, i els aliats d'Atenes per una altra, i a vegades Atenes amb alguns dels aliats i Esparta amb alguns dels aliats. Llavors,
fins i tot canviant d'aliats.
Sí, sí, efectivament. Per tant, bueno, al final és una guerra mundial en ple sentit, en tant que el món europeu d'aquest moment és el món de les polis gregues, que és el que deia Josep Maria Solís Sabater abans, que estem davant d'un territori profundament fragmentat i multiestatal.
Aleshores, per tant, diríem que Alcibíades es posa com una figura clau en aquesta Atenes que vol tornar de manera bel·licosa a la guerra.
Sí, la població vol la guerra. La població d'Atenes hi vol la guerra perquè a la guerra hi ha profit, però també perquè... perquè és desitjós escoltar un bon orador que convenç a les masses. El dia d'avui està ple, no?, de xarxes, sí, socials, sí, i de missatges buits de contingut moltes vegades, o de realitat. Doncs imagineu sense xarxes socials, i on no tothom en sap parlar, que surt això, el Viggo Mortensen, el Paul Newman, a l'Alcibíades, el tio bueno de la pel·lícula, en allà, amb la seva dicció, que a més l'humanitza, no?, amb les seves errades, i xerra i convenç, amb una trampa magnífica del pobre Nícies, i és que Alcibíades diu, escolteu, hem d'anar a la guerra i hem de fer la guerra a Sicília, d'això ja en parlarem, i Nícies diu, això és una ballanada i això és una bogeria. Llavors Alcibíades aconsegueix que es voti a favor, Nícies diu, si us plau, no podem anar a la guerra amb aquests 4-20 vaixells, això no s'hi pot fer, per anar bé a la guerra s'hauria d'anar amb 100, pensant que amb això...
Ho frenaria.
I tot el contrari, aconsegueix que es voti un enviament massiu de tota la força atenenca cap a Sicília, que és la fi.
Atenes i els aliats estaven en guerra contra Esparta i la Lliga del Peloponès des de l'any 431 abans de Crist. Els atenencs representaven el règim democràtic, mentre que els lacedemonis representaven, teòricament, el sistema oligàrquic. Quan Alcibíades entra en política, aquest enfrontament ja feia 10 anys que durava. L'historiador Tucídides tenia uns 20 anys més que Alcibíades i el va arribar a conèixer personalment. A la història de la Guerra del Peloponès va retratar el general atenenc amb un seguit de llums i ombres. En descriure com Alcibíades va manipular una delegació espartana enviada l'any 420 abans de Crist, Tucídides deixava clar que aquest no feia política pel poble, sinó per destacar-se ell mateix.
Va arribar a cuitacorrents també una ambaixada de Lacedemònia, formada per Filocàrides, Laon i Endius, perquè creien els lacedemonis que els atenesos tenien simpatia, perquè temien que aquests indignats s'aliessin amb els argius i a la vegada volien reclamar Pilos a canvi de Panacton i justificar l'aliança amb els beocis, al·legant que no anava dirigida contra Atenes. I en manifestar davant el Consell els motius de llur missió i que havien vingut amb plens poders per arranjar totes llurs diferències, van fer tema als Alcibíades que, si repetien això mateix davant l'Assemblea Popular, s'atraurien al poble i seria rebutjada l'aliança amb Argos. I els Alcibíades maquinà contra ells el següent ardit. Promet als lacedemonis, engatjant la seva paraula, que si declaraven a l'Assemblea que no havien vingut amb plens poders, faria que els tornessin Pilos, perquè sabria convèncer els atenesos d'aquesta restitució, com fins ara s'hi havia oposat, i arreglaria els altres punts de litigi. va obrar així perquè volia separar de Nícies els representants lacedemonis, a fi que denunciant-los a l'assemblea com a negociadors que no tenien sinceritat d'intenció i es contradeien, aconseguís fer aliades dels atenesos Argos, Elis i Mantinea. I així s'esdevingué. En efecte, quan els ambaixadors es presentaren a l'assemblea i interrogats van respondre contràriament al que havien manifestat al Consell, que no havien vingut en plens poders, llavors els atenesos van perdre la paciència i s'inclinaren a escoltar els Cíbiades, que ara vociferava molt més encara que abans contra els lacedemonis, i estaven disposats a fer compareixer tot seguit els emissaris argius i llurs acompanyants a l'assemblea i concloure amb ells una aliança. Però es va produir un terratrèmol abans que fos presa cap decisió i fou ajornada aquella assemblea.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Borja Antela i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant d'un general ben particular de l'època de la Grècia clàssica d'Atenes, que és Alcibíades. Doctor Antela, acabem de sentir Tucídides, ja ens marca el personatge, però l'hem deixat intentant portar la guerra a Sicília. Quin sentit tenia portar la guerra a Sicília, que està més enllà d'Esparta? Si Atenes està en un costat, per fer-nos la idea, com enfront, més o menys, de l'Anatòlia, de la Turquia actual. Esparta està a la part de la punxa del Peloponès de baix,
a la península del sud.
I Sicília a l'altra banda. No entenc per què han d'anar a Sicília.
Jo us haig de dir primer que cada dia, quan em llevo pel matí, me n'adono que no he assolit encara la idea de que Atenes va perdre la guerra del Peloponès. I quan veig Sicília dic, que era per això. Però tot i així, el cervell és...
S'ha de ser una mica estrany per aixecar-se cada matí pensant això. Però, en fi, és igual, seguim avant, eh? No.
Vam parir així. I llavors, és quelcom que em sotraga perquè dius, home, un imperi amb tots els recursos... Bueno, després penso en el Vietnam i dic, mira,
sí,
ves,
també, ves, sí, això també passa,
salvant
sí.
les distàncies, no?
Sí.
A tot això, el projecte de Sicília és estrany. I potser val la pena que posem de manifest alguns contextos. Quan pensem en Atenes, pensem en una ciutat com, jo que sé, com si fos Mataró.
Sí.
A molt estirar una Manresa de l'antiguitat, podria ser Esparta, una mica menys. Estem parlant de 250.000 habitants a Atenes, 250.000 cap a 300.000. És una comunitat petita, però durant el segle V Atenes va intentar conquerir Egipte.
És a dir,
és una bajanada, però ho van veure possible. I durant un temps van controlar una part del Nil. Tot això ho dic per posar en context l'enorme dimensió de l'autèntic poder atenenc aleshores. Dit això, una sèrie d'aliats en aquest procés, una mica de context complex, entremig, en la pausa de la Guerra del Peloponès, apareixen una ciutat de la illa de Sicília que en demana el suport de la gran potència marítima que és Atenes. Que no és Atenes només, seria com la OTAN a dia d'avui,
sí.
tota l'Egeu i de tot el mar Adriàtic. Que els hi diuen Johnny, tot i que també li diuen Johnny a l'altra banda, els grecs i els gallecs són una mica així. Amb tot això, llavors, reclamen l'ajuda d'Atenes per sotmetre a un altre enemic. Un oposat que tenen a la illa de Sicília. El benefici és evident. Sicília és una enorme potència a nivell...
Bladera.
Bladera. I Atenes, al llarg de tota la seva història, té un profund dèficit de capacitat...
De subministrament de cereals.
Alimentació. Sí. De fet, aquesta és la clau també dels Cíbiades que no veiem, perquè quan estigui al Bòsfor aconsegueix alliberar les rutes cap a... De blat cap a...
De Crimea. És l'altre. Els dos grans pols durant segles de blat a Europa han estat, a Europa al sud, a Sicília i Crimea.
I el tercer lluita.
Clar, i això llavors explica moltíssimes guerres al llarg de gairebé 2.000 anys, diguéssim.
Sí.
Ara la cosa ha canviat una mica, però hi ha altres raons. Però s'explica per això.
Per això aquest interès d'Atenes, des del punt de vista geoestratègic, de controlar, de posar un peu imperialista en aquesta zona de Sicília. Però és que, a més, una bona part de la població atenenca serveix militarment en la flota. I, per tant, tot allò que suposi guerra naval implica sou, sobresou, bueno, rapinyes,
botí, sí, sí.
Beneficis...
Sí, sí.
Per tant, tothom mira la seva butxaca i diu, goita, que lligarem els gossos en llonganisses.
Sí, sí.
Som la gran potència marítima,
tant,
la Lliga de Delos,
serà
i aquests espartans, és un exèrcit militar terrestre, guanyarem.
Sí. Arribar i moldre, això és el que pensen realment, i aquesta és la impressió. Molt sovint, i arran de Tucídides sobretot, s'ha comentat el fet que s'han fet responsables els atenencs, diguéssim, de classe més baixa, per haver votat sense saber ni què era Sicília,
clar,
ni on queia.
Ja, ja,
però, bueno, a dia d'avui, si veiem els americans, els nord-americans, dic, intentem que posin en el mapa, ja no dic Barcelona, dic qualsevol punt que no sigui París, tampoc no ho sabrien. Vull dir que és un argument que s'hi val en molts sentits. S'ha fet responsable en aquestes poblacions, diguéssim, més de classe més baixa, d'aquesta errada estratègica, però en el fons són els aristòcrates qui mouen...
Qui dirigeixen la guerra són els responsables.
Sí, sí, sí.
I qui veuen el profit. I Atenes s'embarranca amb tot, amb tot el seu poder militar cap allà. Sorprèn, perquè en té un altre fregat, diguéssim, força complex, que és la guerra més part d'aquesta
manera. La guerra terrestre, allà, bàsicament, de la guerra del Peloponès, diguéssim.
Jo suposo que es pensaven que això seria molt ràpid i que aconseguirien una enorme quantitat de recursos que els tornaria incontestables i potser la història hauria canviat i no hauríem parlat pas de Roma. Tindríem una Atenes que hauria dominat tot si aquesta missió cap a Sicília hagués tingut èxit. Però des del primer dia sembra maleïda pels déus i tot va malament. És el cas dels Hermes i del propi Alcibíades que apareix ja com una mica maleït.
Però què els hi passa? Se'ls enfonsen els vaixells? Troben molta resistència? Què és el que succeeix?
Jo haig de dir que espero que algun dels directors de HBO estigui escoltant aquest programa i facin una sèrie de 9 capítols, 10 capítols de la Guerra del Peloponès.
Que s'aproximin molt més a la realitat que no als contes de fades que expliquen.
Sí, però sobretot perquè l'últim capítol aquest de la HBO sempre és el capítol de la gran desfeta, no? I el capítol 9 és el capítol del final de la campanya de Sicília, que és magnífic i tristíssim, tal com l'explica Tucídides. Per començar, Alcibíades és triat justament juntament amb Nícies i amb un altre general per anar cap a Sicília, i gairebé la nit anterior o en dates molt pròximes a la sortida, els atenencs es desperten i tots els Hermes han estat mutilats. Els Hermes, que són com una mena de figuretes...
Estàtues, no?
Sí,
sí, estàtues.
Però que estan com integrades a la porta de les cases, en els dintels de les cases i dels temples i de tot arreu. Es diu moltes coses. Es diu que podrien ser marques de propietat, però segurament són marques de protecció. Aquests Hermes, que eren tenien una mica gravat un rostre del déu i tenien un falus, tenien un penis en la part més baixa, doncs algú es va dedicar a tallar tots aquests falus i clar, la ciutat es va llevar que algú havia agredit greument els déus.
Clar, va més enllà del vandalisme, això.
Perquè, sí, sí,
és claríssimament, està buscat. No és allò d'una colla de brètols que es dediquen a trencar d'un carrer aquestes figures, sinó que clarament hi ha una política darrere aquí.
No, per explicar-ho, té significació política. Quan a la sardana que estava feta amb un juic de ciment li van tallar les mans, allò tenia significació política, totes les mans dels sardanistes. Tenia significació política, no era un acte vandàlic, que sí que ho era.
Que ho era, però anava més enllà.
Anava més enllà.
Aquí sembla que estem en el mateix cas, no?
Sí, és aquest vandalisme polític i ràpidament comencen a haver-hi testimonis estranys. Cal dir que en el sistema judicial atenenc, els esclaus que serveixen com a testimoni, el seu testimoni no és vàlid si no reben tortura. Perquè, i per tant, clar, un cop torturats, jo suposo que diria de tot, que sóc del Madrid o del Depor, pitjor.
Sí, encara pitjor.
Per tant, clar, apareixen aquests testimonis d'esclaus torturats que impliquen gent diversa. I entre ells apareix el nom d'Alcibíades, que està a punt de marxar. És veritat que Alcibíades és un brètol. Té fama de ser un baligabalaga, de fer molta paròdia i molta comèdia amb rituals diversos, i llavors és quan apareix una segona història al voltant seu, i és que hi havia hagut una paròdia dels misteris de l'Eusis, un ritual com si fos el Rocío, que havien fet de cachondeo a casa d'algun dels aristòcrates, pues, perquè estaven avorrits, i això, que no sabem si en el fons estaven celebrant un altre tipus de ritual, i algú va veure i va dir, no, aquesta gent està fent un ritual demoníac per invocar el mal cap a la ciutat. Efectivament, els enemics polítics d'Alcibiades beneficien de tot això, i la invasió de Sicília es veu totalment marcada per aquesta por.
Aquest gran projecte d'Alcibíades de sotmetre Sicília a l'autoritat atenenca era força complicat. Per tirar-la endavant es va haver d'enfrontar l'oposició, entre altres coses, d'un altre general i estadista, Nícies, que era molt més prudent. Segons el relat de Tucídides, Alcibíades va respondre al discurs del rival afirmant que les seves exhibicions de poder, com havia estat la victòria que havia aconseguit als Jocs Olímpics, en el fons reforçaven la imatge d'Atenes. Alcibíades també reivindicava la seva joventut i defensava les polítiques imperialistes per assegurar la supervivència de la pàtria.
Atenesos, a mi més que ningú em correspon al comandament. Em veig forçat a començar per aquí, ja que Nícies m'ha escomès. Però és que alhora crec que m'ho mereixo. Perquè precisament allò de que la gent mal parla glorifica els meus avantpassats i a mi mateix. I a més, és de profit per al país. Els grecs, pel luxe de la meva comitiva cap a Olímpia, van pensar més del que és real quant a la potència de la nostra ciutat, i això que abans es pensaven que la guerra l'havia anihilada. Perquè jo vaig llançar als certàmens 7 carros, cosa que cap particular no havia fet abans. Me'n vaig endur una victòria, vaig atènyer encara un segon i un quart lloc, i a més, les celebracions no van desmereixer pas la victòria. Per costum, aquestes coses signifiquen honor, però del que s'ha fet també s'entreveu poder. I la meva esplendidesa a la ciutat, quan es tracta de dotar cors o altres coses, és natural que els ciutadans me l'envegin, però als forasters se'ls apareix com una força. I no és una ximpleria inútil el fet que algú, amb les seves riqueses particulars, resulti de profit no sols per ell mateix, sinó també per la ciutat. No, no és pas injust que el qui pensa molt alt de si mateix no sigui igual que els altres, perquè tampoc el qui es veu en un mal pas no pot fer compartir per algú a parts iguals la seva desgràcia. Vosaltres no podeu calcular amb precisió els límits fins on volem dominar. Ens us cal, ara que hem atès aquest imperi, sotjar-ne uns i amb altres no afluixar, ja que correm el risc d'ésser dominats pels altres si nosaltres mateixos no els dominem. Que no us desviï la passivitat de les paraules de Nícies ni la discrepància que hi ha entre joves i vells, i procureu, de la manera habitual, com també els nostres pares, quan eren joves, deliberant amb els de més edat, van fer pujar la situació fins la d'ara, fer progressar la ciutat. Si es manté inactiva, la ciutat, com qualsevol altra cosa, s'esmicola ella mateixa sense intervenció dels de fora, i els coneixements de tothom caduquen. Però si lluita sempre guanyarà experiència i posseirà com un tret molt més afí a ella el fet de defensar-se no de paraula, sinó d'obra.
Això és En Guàrdia.
Borja Entela, per molt jove que fos, Alcibíades de Sicília no se'n va sortir. Entre l'escàndol amb què havia sortit, més la mala planificació, més la mala sort, la combinació va ser desastrosa.
De fet, gairebé no va ni trepitjar, no?, el territori sicilià. Els atenencs es van adonar molt ràpidament que era molt arriscat treure-li el poder abans de que marxessin, de que sortís l'expedició cap allà, perquè ell tenia un ascendent important al voltant de l'exèrcit, i patien perquè l'exèrcit es rebel·lés en contra de la democràcia, d'aquesta persecució contra els Alcibíades, i un temps després hi van enviar un vaixell per capturar-lo i perquè s'entregués. Malgrat que no en cau molt bé, és molt hàbil i aconsegueix fugir amb una facilitat tremenda dels seus captors.
Ell està a Sicília, llavors.
Sí, però se'n va molt ràpidament amb tres o quatre companys i arriba on ningú hauria esperat, efectivament, Sicília a Esparta.
Clar, això ni els espartans ho devien esperar, això, no?
Jo suposo que ni veient moltes pel·lícules de la CIA i la KGB un es pot esperar aquest moviment.
Sí, sí.
És veritat que Alcibíades havia tingut una llarga tradició familiar amb Esparta, en tenia un proxenus, és a dir, com un amic familiar important, un hoste en el qual hospedar-se, i ofereix tot el seu coneixement, que és molt gran, i tota la seva habilitat, oferint, a més, tres grans projectes, tres grans idees per acabar amb Atenes. La primera d'aquestes idees és reforçar l'oposició a Atenes a Sicília, de tal manera que Esparta també entra en la lluita a Sicília donant suport pues, a Siracusa, la gran ciutat contra la qual Atenes anava en contra. La segona mesura és encara més esferidora pels atenencs, i és que proposa reforçar una fortalesa que està a 16 quilòmetres d'Atenes, que es diu Decèlia. Per això aquesta és la fase de la guerra que es diu la guerra decèlica. I, per tant, hi posa una pica en Flandes, mai millor dir, no? Amb tota la problemàtica logística que els suposarà als atenencs, que queden completament bloquejats des del punt de vista de la logística terrestre, perquè no podran rebre cap mena de suport ni aliment per terra, i tot els hi haurà de venir.
La guarnició d'aquesta fortalesa.
Per tant, tot haurà de venir per mar, i per tant ser més car, en un moment en el qual una banda del mar ja està bloquejada, que és Sicília. La tercera proposta és evident, bloquejar l'altra banda del mar, és a dir, soliviantar, ajudar els aliats rebels d'Atenes a que soliviantin. És magnífic aquest pla. Jo no sé si la gent, el Kissinger i aquesta gent se l'han estudiat bé, però és per prendre-hi nota. Llavors, amb aquesta oferta i amb aquesta habilitat, i jo diria que és un tio tocat de la mà de la sort.
Té gràcia, més o menys.
Tot li surt bé.
Sí, sí.
Bueno, té tanta gràcia. Jo no sé si tanta gràcia li feia al rei d'Esparta, però a la seva dona, a la reina d'Esparta, sí que li va fer molta gràcia al Alcibíades. D'aquella gràcia que 9 mesos després apareix en l'escenari polític. Això també va dificultar la situació per Alcibíades, que si ve a Esparta. A Esparta estava molt ben vist.
Però clar, n'ha fet una de molt grossa.
Sí, clar. Efectivament.
L'adulteri de la parella reial amb el traïdor amb
conseqüències...
Clar, això és una cosa bastant retorçada, sí, sí.
Tenint en compte, a més, que l'havien acollit. És a dir, que és una falta contra qui...
Sí, l'hospitalitat.
Que és una de les qüestions més greus que apareixen en tota la literatura grega. És a dir, agredir a l'hospitalitat. No? Les tragèdies gregues estan plenes de situacions d'aquest tipus, i llavors els déus hi entren en funcionament. Alcibíades es veu un altre cop obligat a abandonar casa seva, bueno, en aquest cas Esparta.
Perquè els espartans se'l volen menjar, diguéssim, no?
Sí, de fet, hi ha un pla per acabar amb la seva vida, però un altre cop aquest tio s'entera i posa
peu en la mà.
Sí. L'únic lloc que queda, és a dir, a Atenes no hi pot tornar perquè està condemnat, a Esparta l'estan esperant amb els braços oberts, mai millor dit,
sí.
I llavors se'n va a Pèrsia.
Que és l'enemic històric, diguéssim, i aquest ja venia de les guerres mèdiques anteriors.
L'enemic secular.
Sí, secular.
Sí, sí, la primera és una guerra mèdica, sí.
El problema que Pèrsia és com el veí, no? Jo torno al Dèpor, però és com a l'altre de que està més enllà de la teva frontera, amb aquesta impressió de luxositat absoluta, de riquesa tremenda que dona pel món grec als perses. Per tant, Alcibíades se'n va cap a Pèrsia, però només cap a un dels governants provincials, en aquest
cas. Sàtrapa, sí.
Sí, un sàtrapa. La llengua ha mantingut aquesta paraula, la meva àvia ho deia quan et portaves malament i deia, ets un sàtrapa.
Sí, no? Sí.
I jo deia, me'n faré historiador de Grècia.
Per precisament desmentir això de que sóc un sàtrapa.
Efectivament. Bueno, doncs amb tot això se'n va cap a Pèrsia, Grècia i en allà comença a teixir noves
aliances,
però també noves manipulacions de l'opinió dels seus hostes per tal de que l'ajudin en el seu profit.
El caràcter provocador i insolent que l'havia distingit des de ben jove, Alcibíades es va guanyar enemics dins d'Atenes. Quan va ser acusat de cometre actes sacrílegs, no va dubtar a fugir, disposat a trair la pàtria. Aquesta circumstància va influir en la derrota atenenca a Sicília i va provocar que Alcibíades acabés assessorant els que havien estat els enemics a la guerra del Peloponès, els espartans. La manera com va justificar aquest canvi de postura, sempre atent al seu interès personal, va ser recollida per Plutarc, en el volum corresponent a Alcibíades de les vides paral·leles.
Així doncs, Alcibíades es va embarcar immediatament i els va prendre Mesana de les mans als atenencs, perquè, en estar disposats els que havien de lliurar la ciutat, ell, que estava ben assabentat de tot, ho va revelar als amics dels siracusans i desfeu la negociació. Arribat a Túrios, baixà de la galera i tot ocultant-se va poder frustrar la diligència d'aquells que el cercaven. N'hi va haver algun que el va reconèixer i li va dir:
no et refies de la pàtria, oh, Alcibíades?
I ell li va respondre:
en tota la resta sí, però quan es tracta de la meva vida, ni en la meva mare. No fos que per equivocació fes el càlcul negre en comptes de blanc.
En sentir després que la ciutat l'havia condemnat a mort, va respondre:
doncs jo els faré veure que visc.
Quan aquests decrets i condemnes es van pronunciar, estava aturat a Argos, perquè en fugir de Túrios el primer que va fer va ser anar-se'n al Peloponès. Però tement els enemics i renunciant del tot a la seva pàtria, va escriure a Esparta demanant que se li oferís la impunitat i donant paraula que els faria favors i serveis que excedirien de molt els mals que abans els havia causat. Perquè entre les moltes habilitats que tenia, era com única i com un artifici per caçar els ànims, la d'assemblar-se i identificar-se en els seus efectes amb tota mena d'institucions i costums, sent més ràpid en mudar de forma que el camaleó. Amb la diferència que aquest, segons es diu, hi ha un color, el blanc, al qual no es pot conformar. Però per a Alcibíades, ni en el bé ni en el mal, res no hi havia que igualment no copiés i imités.
En guàrdia.
Borja Anteva, sembla que a Alcibíades el que més li agradava a la vida era conspirar, encara que de vegades això ja es perdia, perquè això de Pèrsia sembla que tampoc li va sortir molt bé.
Doncs la veritat és que no. Jo crec que el que més li agradava a Alcibíades era Alcibíades mateix,
yeah,
i potser després Sòcrates. Però, bueno, aquest és una altra qüestió.
Amb Sòcrates sembla ser que havia mantingut una relació amorosa.
La veritat és que...
sembla ser.
És sí. Que això és el que ens revelen les fonts. Mm. També aquesta forta intenció de Sòcrates de fer-li entendre a Alcibíades que més enllà de l'estima per un mateix i l'estima per l'ésser estimat, hi havia la bondat. I aquesta era l'autèntic amor. Jo crec que aquesta part, Alcibíades, bueno, la
no va dominar bé.
Aquesta classe no la va estudiar.
Aquesta classe no estava...
O, sí, sí. O va treure poca nota, o ho va copiar d'algun company. Sí. En qualsevol cas, sí que va haver una relació i Plató l'ha immortalitzat en el banquet. Però Sòcrates potser és el gran amor d'Alcibíades, però no passa l'únic. Ja hem vist la reina,
sí, tant,
però
tant.
També la seva dona, que es manté fins al final, tot i que intenta divorciar-se, perquè Alcibíades va amb tot allò que tingui dues cames,
sí.
Com a mínim. I per tant, bueno, tenim un personatge que jo l'envejo, perquè és la vida encarnada. Ell és la passió de viure en tota la seva força, una força de natura, que a nivell de la política, doncs ja hem vist que no m'agradaria tenir-lo de company de res.
Sí.
No?
Sí, sí.
però bueno, és que no sé jo, però realment alhora és algú amb una passió que devia desprendre aquesta percepció.
Clar, devia ser fascinant.
I jo suposo que per això tothom, ara, si el tinguéssim aquí, ens n'aniríem amb ell a lo que fes falta. Vull dir,
no, i ens pediria la cartera, diguéssim, però...
Sí, acabaríem pagant nosaltres, sí, això segur.
Sí, sí.
La cartera i el carnet del Depor i del Madrid, del Celta, de el que calgués.
A Pèrsia ha de sortir també per cames una altra vegada.
Sí, a Pèrsia ha de sortir per cames perquè, de nou, els interessos que defensa no són pas els de Tissafernes, el d'aquest sàtrapa, sinó els propis del Alcibíades. Llavors, en primer lloc, el que fa és... intentar limitar el suport que Pèrsia estava donant a Esparta. Per altra banda, comença a negociar amb els atenencs per tal de reforçar un equilibri de potències, que és allò que beneficiaria a Pèrsia, tenir una Esparta no molt forta i una Atenes no molt forta que lluitin entre elles,
sí, clar,
de tal manera que Pèrsia pugui imposar-se en tot moment i fer servir una contra l'altra. Això és beneficiós per Atenes, perquè es reforça en un moment que està a punt de ser
devorada sí.
per l'enemic. Però d'alguna manera això també comença a obrir la porta a la seva sobtada retorn a Atenes. En primer lloc, planteja en alguns emissaris la possibilitat de que Atenes fos òptima per l'oligarquia i un cop d'estat possible seria favorable i ell pogués tornar potser com a tirà o... Però ràpidament, això no està ben vist per l'exèrcit, atenen que demanen una democràcia i el reclamen amb ell com a líder d'aquesta democràcia. Bogeria total. Al final hi ha un cop d'estat, hi ha una resistència dels atenencs a Samos, acaben retornant la democràcia i Alcibíades torna per fer els últims grans episodis de victòries de la història d'aquesta Atenes que gairebé torna a guanyar la guerra del Peloponès. Però just al final d'aquest conflicte, 404, comença a ser reculat, comença a ser desconfiat de nou a Atenes, abandona la ciutat, s'autoexilia i Atenes perd tristament aquest conflicte de gairebé 30 anys que destrossa el món grec.
I ell és assassinat.
I ell és assassinat, no sé si per un problema de faldes o per aquests conflictes.
O per Atenes, actuals. Per Esparta, per Pèrsia o per algun marit traït. En tot cas, Alcibíades acaba tal com ja es veia venir. Borja Antena, nosaltres acabem també com es veia venir per qüestions de temps, no tenim altra cosa. Moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí, felicitats per ser nou catedràtic, això sempre no ho tornarem a dir, però moltes gràcies per haver tornat.
A vosaltres, no em posaré corba tenir ni
no,
mai
ja
i no m'enterraré amb ella.
Està clarit. Josep Maria Solís Sabater, no tenim temps. Moltes gràcies. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Solís Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Josep Lluís González i Albert Cortés.